Avui volíem explicar-vos doncs, aquesta informació que hem publicat, vam publicar ahir a darrera hora, arran d'una entrevista que vam fer amb en Jorge Martín, que és el cap de Medi Ambient de l'Autoritat Portuària. Bé, tots ja sabem que els resultats de dels anàlisis de qualitat de l'aire a la Sabina del 2018, entre gener i maig, deixaven molt que desitjar. Van donar les dades més altes de diòxid de nitrogen de les Balears. Per això, des d'aquí Formentera es van fer moltes preguntes, que ara intentarem anar resolent. Abans, però, deixem saludar en Marco Laje. Hola, Marco, molt bones.
Hola, Pepo, bon dia.
Com tenim les platges?
Pues mira, seguimos con el mar tranquilo, así que las tres playas de Illetas, Levante y Arenals con bandera verde.
Molt bé, doncs res, una jornada fenomenal per banyar-se. La temperatura de l'aigua, més o menys?
Ha bajado un poco, eso sí, es verdad, que ya octubre baja un poco, ahora está sobre los 22-23 grados.
Pots comptar. Moltíssimes gràcies, Marco.
Ok, fins dilluns.
Fins dilluns. La temperatura a l'aire, ara mateix en directe, 25 graus. Bé, doncs, com us dèiem, clar, va causar una certa alarma, no?, aquests alts índexs de contaminació en diòxid de nitrogen. Per aquest motiu, doncs, ens vam preguntar doncs, què es faria, no?, per intentar anar controlant la contaminació ambiental al port. Bé, l'autoritat portuària ha instal·lat 25 nanosensors, que són petites estacions per captar la qualitat de l'aire en els 5 ports d'interès general de les Illes Balears. D'aquests 25, 3 aniran a Formentera. Un al moll de pescadors, un altre davant de la confraria de pescadors i l'altre al costat del parc infantil Illes Pitiuses, no? Per veure si realment a la Sabina hi ha un ambient insà o no. El tema és que el govern balear ha dit, bé, nosaltres, com a govern balear, que tenim l'obligació i la competència de posar estacions meteorològiques, les posarem no a la Sabina, sinó a Sant Ferran i a Sant Francesc, de forma alternativa. Serà mòbil i serà o un temps a una banda i un temps a l'altra. Clar, ens preguntem, bueno, i el port de la Sabina, que és on havia donat aquests resultats, n'hi haurà prou amb les estacions que posi l'APB? I bé, ara hem pogut saber doncs, que aquestes estacions que instal·larà o que ha instal·lat ja l'APB no són tan precises com les que té l'obligació d'instal·lar el govern balear. De fet, donen resultats que s'aproximen, en el cas, per exemple, del diòxid de nitrogen, en un 70% als resultats que pot donar una estació convencional. Són més barates, òbviament. I sobre aquest assumpte també en va parlar la diputada Sílvia Tur, que ja ha anunciat que plantejarà al govern balear què pensa fer amb aquests nanosensors de la Sabina. Si dona per bo aquests resultats que donin aquestes ministracions de l'APB o no, perquè qui té l'obligació de controlar la qualitat de l'aire és el govern balear. Ho farà amb uns nanosensors que no estan homologats, que no responen a les exigències del decret llei que regula aquest assumpte. Bé, sobre aquest assumpte en podeu saber més a la nostra pàgina web radioillaformentera.cat, on també podeu recuperar l'entrevista sencera amb en Jorge Martín, el cap de Medi Ambient de l'APB. Com ho veieu?
Pues,
més tu vius a la Sabina, no?
Yo vivo en la Sabina, sí. Pero la verdad es que yo creo que la Sabina es un sitio muy especial, ¿no? Y me da, yo no soy técnico como puede ser aquí el compañero, pero me da la impresión que está muy cerrado el puerto y tiene la conglomeración de barcos, coches, buses, está todo ahí reunido y no sé si las marcas que están diciendo estos sensores dicen que es tan alto, tiene que haber algo que está funcionando mal, porque las medidas, si mal no me equivoco, las hicieron en una época baja, o sea,
de gener a maig, efectivamente.
Entonces, Felipe, imagínate lo que puede ser en julio y agosto, donde salen barcas cada media hora, que algunas, con todo respeto de los marinos, no están en su absoluta capacidad porque tiran una humareda terrorífica.
En principi, respecte a la normativa, ¿eh?
No sé, porque si tú tienes un coche, has de pasarlo la ITV cada cierto tiempo. Yo me imagino que los barcos tendrán que tener una ITV también. Que mejor nos lo puede decir es aquí el señor que está enfrente nuestro, y explicarnos cómo funciona eso, porque la verdad es que hay algunos barcos que realmente, sobre todo uno de Balearia, uno grande, echa una humareda que da, pero, pavor, ¿eh?
Bueno, tots els barcos passen revisions i teòricament compleixen la normativa. que la normativa sigui més laxa, pues, podria ser més exigent si s'aplicassin altres models com zones d'ECA o zones marítimes d'especial sensibilitat. Després sí que s'hauria de baixar això. Però ara, teòricament, tots compleixen normativa. I pot haver determinats moments, segons l'ús que se li dongui, que puguin tirar més o menys, però dins dels paràmetres normals compleixen la normativa. Jo, quan van... Els valors són sorprenents, han sorprès, perquè ningú s'imaginava que un parc natural, com a la Savina, poguessin tenir la major concentració o la major contaminació de tot Balears. Això ha estat un fet, però jo crec que la manera d'actuar no hauria de ser tirar en terra dalt, sinó comprovant amb una estació permanent durant tot l'any quins valors seguim tenint. Formentera és sempre ha estat una illa que no és això, no és això, no és això. Pues, Formentera segueix sent l'única illa de tot l'estat que no compta amb aquest tipus d'estacions. Per tant, un organisme competent, com hauria de ser el govern balear, s'hauria de posar les piles i hauria de posar aquesta estació que dic que posarà a Sant Francesc i a Sant Ferran perquè correspongui més amb els valors reals de l'illa. No sé quins són els valors reals. Una cosa poden ser és que ells els agradaria i és que a nosaltres ens agradaria, però crec que el problema el tenim a la Savina, i a la Savina és allò on hauria d'estar tota aquesta infraestructura que estan obligats per llei. Per tant, després, això passa també a una xarxa nacional i a una xarxa europea. L'autoritat portuària? Pues l'autoritat portuària controla les seues instal·lacions amb uns equips de mesura que aquests precisament a Palma van estar denunciats per una associació ecologista perquè no donaven hi havia uns no estaven ajustats a uns paràmetres, i veurem aquests com funcionen aquí. Però bueno, l'autoritat portuària molt aficionada a la marca ACME. Si la gent recorda com anava això, no, però que tenim una edat ja sí, i teníem unes aficions.
A veure, que consti una cosa, a veure, l'autoritat portuària no té cap obligació de posar estacions de qualitat de l'aire. Qui té l'obligació és el govern balear.
Sí, sí, sí.
Llavors, com ens explicava ja en Jorge Martín, deia, nosaltres posem aquestes estacions, que no són precises, ells mateixos ja ho admeten, només per saber una mica les tendències, si realment hi ha un pic de contaminació quan entren i surten barcos, aquestes coses. Clar, el tema és... Si es posen aquestes estacions de la PB que no són precises, que no són oficials, que no són homologables, es deixen de posar les altres?
És que aquí és problema. Però així tot, jo m'ha tocat viure-ho, quan tenien un anemòmetre, aquest anemòmetre funcionava a vegades com a rellotge Sant Pol de Mar, una cosa així que no res perquè estaves dins d'aquell circ. Però a través d'això es podia prendre decisió de tancar el port o no.
Caram.
Són qüestions que no són tan gratuïtes. Amb aquest tema de l'aire, jo crec que autoritat portuària, si vol tirar balons fora, els pot tirar, perquè ells allí són els que tenen el bacallà, però dir que valoren més el tema qualitatiu que no quantitatiu, jo crec que això és un error. A veure, mesures amb un 70% no són vàlides, no es poden. Però jugant en el seu joc, doncs, bueno, que les posin, ja està bé. Però jo crec que és molt greu, que només s'hagin posicionat dos a favor de que aquests sistemes de mesurament no siguin permanents per part del govern, que són la Sílvia i la Unió. Jo crec que és molt trist que des del govern balear, des d'un conseller que a més és de Podemos, que pot ser el més ecologista, juntament amb més que hi pot venir allí, que tiri, que digui el que està dient, i després aquí l'equip de govern del Consell de Formentera que també m'hi doni suport i que els hi basti amb aquestes estacions d'autoritat portuària.
Home, recordem que en el ple del passat divendres, relatiu al mes de setembre, la Unió va proposar instal·lar una estació convencional a la Savina, i la seva moció no va prosperar, amb els vots en contra del PSOE i gent per Formentera. Doncs
pues jo crec que el trist és això, que només ho apoi aquí la Unió i a Palma, na Sílvia.
Quina combinació més estranya, no, per cert?
Sí, però a veure, el que tens que anar a el que és lògic, aplica-se lògica. Vull dir, no, jo no crec que sigui demanar res tan gros. Si el govern balear ja està disposat a posar aquí una estació, doncs aquesta estació la posi allà on toqui. I després podrem sortir de molts dubtes amb tot això. I després ja en parlarem, però les mesures... una estació d'autoritat portuària allí, i més amb aquestes condicions, mai entrarà en un estudi de qualitat de l'aire del govern balear. I és aquí on després es poden adoptar mesures, perquè són dades oficials i, a més, estan obligats per llei a donar avisos a la població, perquè la gent que està a la Savina, la gent que està de part a la Savina, la gent que treballa a la Savina, pues té dret a saber quins nivells i quines mesures s'adopten. Veiem a capitals, com pot ser Barcelona i Madrid, que Europa els està obligant ja a prendre mesures amb això. I aquí, nosaltres crec que ja hauríem d'anar encaminats també a prendre-nes. Primer, veure on és, que sembla que en gran part és per tema de línia marítima entre Eivissa i Formentera, perquè és amb el diòxid de sofre que hi ha allí, que no és alt, però és relativament alt per lo que és transport terrestre, sense descartar-ho, perquè això és combustió de motors. Per tant, aquí pot haver un indicador, però quan tinguem més dades, després sí que s'haurà d'actuar en molts de fronts amb això.
Una pregunta. Los datos de julio y agosto no están a la vista? Porque sería interesante saber...
És que no n'hi ha.
No n'hi ha, Felipe.
No. Aquesta estació es va... el mes de maig, quan es va llevar de la Savina, es va portar a Camarí.
Ah, se l'han llevado?
Sí, sí. És una estació mòbil d'Endesa... i allí van fer un control que crec que va ser de maig a octubre. Clar, però després la llei diu que no basta, que es tenen que superar 18 picos de... Però també, clar, això allí es diuen no, valors recomanats, no. Valors recomanats, no. Valors màxims permesos. No,
I el,
no, no
i el gobierno balear no està involucrat en esto? O
clar, sí, és competent amb això, sí que està involucrat, però... jo crec que no se l'ha espitjat tot el que se l'hauria d'haver espitjat, perquè recordam aquí que na Sílvia va fer la interpel·lació aquesta, però clar, després el Consell de Medi Ambient d'aquí és del PSOE. Supos que, per el que s'ha dit, defensa tesis oficials del govern balear, que el govern balear no en volen saber res de que pugui sortir. Hi ha una qüestió bastant interessant, que és que els informes de l'aire de cada any només canvien bàsicament quan es parla de dades que corresponen a aquestes estacions. La resta del text és pràcticament i sospitosament igual d'un any per l'altre. Que tot és excel·lent, que tot això, que tot això. Aquest any la qualitat de l'aire era excel·lent, doncs si aquí tenim aquests valors, no ho serà tant. Pots fer un incís, pots posar coses allí i sobretot actuar, però actuar amb el problema, no girant-li la cara i mirant cap a Sant Francesc i Sant Ferran. Pues esperem que Sant Francesc i Sant Ferran tinguin uns valors normals, perquè si no, ja podem...
No hi ha una concentració de vehicles tan... o sea, es que si tú... Bueno, tú lo sabes porque estás en el puerto igual que yo, casi... La aglomeración de vehículos en el puerto es terrible.
Sí,
terrible.
Sí, tot. Sí, però sí, és això, allí és un lloc que tant tema terrestre com tema marítim es donen totes les circumstàncies. Però, clar, si hi ha aquest problema es té que afrontar, i afrontar no és mirar cap a una altra banda.
I des de tu punt de vista, marítim, digamos, ¿cuál crees tú que sería la solución para solventar este problema?
La solució passaria, pues, pot passar, una de les coses que va dir el director general quan se'l va entrevistar aquí, va dir que no sortissin tots a una hora.
En punt, hay 5, hay 10, hay 15...
Pero es que eso lo venimos diciendo los que vivimos en Formentera hace 20 años, por lo menos, cuando empezaron.
Sí, però fa temps hi va haver una denúncia en el Tribunal de Competència que anava en el sentit contrari, que no es posessin d'acord i, per tant, que hi hagués competència. Pues això ha estat un efecte pervers que va tenir això, i amb els que les companyies s'escuden. M'ho vau denunciar, van tenir que pagar pel tema aquell, perquè volia competència. Pues ara teniu competència. Clar, això és un punt també que hi ha que mirar molta perspectiva.
¿Y quién podria controlar esto de las salidas separadas?
Home, a veure...
Això es diu decret de transport marítim,
sí,
no?
Sí, sí, però és que aquí, amb aquest decret...
És un decret, Felipe, que porta gairebé 10 anys a la nevera, sense ser aprovat encara, que ha de regular.
Jo dubto que s'aprovi mai. No, 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 jo et dic les coses com són, perquè per allà ha passat PP i ha passat PSOE. Amb aquest tema, no creguis que variïn massa els plantejaments? Que sí, que faran d'això, faran l'altre, i després, si, quan dic que tinc dubtes, que sigui un decret útil, útil que no sigui literatura. Aquest mateix decret, que ara ja ho diu, que perquè el que es té que implementar aquí és la línia Eivissa-Formentera, i aquesta línia Eivissa-Formentera només es parla des de Formentera. A Eivissa, el Consell també, podria ser el Consell d'Eivissa, un òrgan competent per també... remant la mateixa direcció. Allí, mutis.
A Eivissa el que diuen... Va, l'altre dia els vam entrevistar...
Que no canviï la cosa.
I, sí, bàsicament el que van dir és que, sobretot amb excursions marítimes, que segueixi tot igual.
Ja els hi va bé ells que segueixi així. Les eines, una que planteja la llei, que és que tan important com el tema comercial és el tema mediambiental. Per aquí es podria actuar. Podria actuar el govern balear a través d'autoritat portuària. I després hi ha una cosa que això... Pues bueno, hi ha quatre locus que la diuen, jo entre ells, que és que la Sabina no pot suportar aquesta càrrega que té cada vegada més. Quan a Eivissa pràcticament hi ha una proporció en càrrega de 4 a 1 respecte a la Sabina, i en passatgers pues no tant, però hi és. I no pot ser que per raons d'operativitat tinguem l'estructura que tenim ara, que és nula.
Jo crec que s'ha quedat pequeña.
De servei. Però jo, mira, aquí jo no estic a favor d'ampliar el port de la Sabina.
No.
Crec que també seria molt difícil pels models proteccionistes que hi hagi. Estem dins d'un, no ho sembla, però estem dins d'un parc natural. Però sí, el que seria partidari seria de reordenar el port de la Sabina. Això sí. I crec que a partir d'aquí es podria guanyar molt i fer les coses més bé, i el que hauria, doncs, s'haurien de pagar certs peatges, certes situacions que igual costarien, però s'hauria de fer. I amb aquesta reordenació no seria perquè venguessin més barcos, serien perquè en venguessin menys, però millor.
Porque fíjate, yo siempre he dicho que, por ejemplo, estas excursiones que vienen de Eivissa a Formentera, que son un montón de gente, que traen todos la cajita esta de la felicidad que le dan en los hoteles, estas excursiones no dejan nada en Formentera más que basura. Y ahí habría que también controlar eso, porque entre que los barcos, que las golondrinas estas son viejas, yo no sé si están con una capacidad de actuación naviera, correcte.
N'hi ha hagut alguna que un poc més i se'n va pic aquí entre les pitiuses.
Sí, aquí hi ha de tot. Hi ha barcos que són bons i altres que no ho són. Aquí s'ajunten tràfics de Santa Eulària, de Sant Antoni, de Figueretes i de Platja en Bossa. Hi ha de tot. Aquí el decret sí que seria una eina bona per permetre que passin certes coses, però parlant d'operativitat, parlant de seguretat, parlant de servei, també es podria aplicar tot això. Quan dius que no donen cap benefici a Silla, hi ha gent que t'ho discutirà. Jo no hi vull entrar amb això. Però tu vas davant el que era abans el Gallec i allí hi ha dos lloguers de motos, de bicicletes, que allí viuen pràcticament d'això. Hi ha bars que quan es plantejava... Jo ara simplement es dic les coses, aquí no hi ha, però quan bars que es plantejava que poguessin treure aquells atracaments que hi ha davant i passar-los a una altra banda, es queixaven de que s'arruïnarien perquè allí va molta gent de tripulacions, va molta gent que baixa d'allí. O sigui que sempre hi haurà gent que es pot veure beneficiada. Aquí s'hauria de mirar quin és el benefici, quin és el perjudici. Perquè, per exemple...
Jo crec que en tots els rangos sempre tocamos les coses personals, no? Y es difícil darle una satisfacción a todo el mundo, si es que, o sea, o vemos la parte comercial o la parte medioambiental, pero solucionar todo y ponernos todos de acuerdo, yo creo que es terriblemente difícil.
Però quan hi va, jo record, quan aquestes excursions, que jo era, bueno, allò era una cosa que costava imaginar-t'ho si tu no eres allí, no? Quan totes aquestes excursions desembarcaven per illetes, allò també era una cosa que s'havia normalitzat.
És més, quan es va dir de retirar-les des de Formentera, sí, a Eivissa van posar el crit al cel.
Bueno, allò va ser quasi una declaració de guerra, que totes les empreses anirien al carai, i que allò s'havia fet sempre, i bueno, allò era una cosa que es tenia que tallar de molts anys abans, ja. El que passa que ho van fer és que van tenir la facultat aquella per fer-ho. Però allò era una cosa que sí, que després podia donar cert benefici a uns i a altres no. Amb això s'hauria de mirar igual.
Però jo crec que estos barcos a los que benefician realmente es a las navieras de Eivissa, no a la gente de Formentera. Porque digan lo que digan, pues si tú ves cómo cuando atracan en el puerto, sí, efectivamente le dan vida a algunos alquileres, pero después desaparecen. O sea, se van a la playa con su saquito y por la tarde vuelven y se van.
Es calcula que aproximadament entre 3.500 i 4.000 excursionistes de només un dia desembarquen a la nostra illa durant la temporada alta, i bé, doncs amb les conseqüències que ara apuntava un poc en Felip. Ahir també hem parlat a la tertúlia política d'aquest assumpte, d'això també n'ha parlat la PIMEF, la Federació Hotelera, assenyalant doncs, que bé, la nostra illa té una capacitat de càrrega i és la que és.
Sí, el que passa que jo crec que hi ha un tema polític que no es tracta, o políticament no es tracta, el tema d'esport. El tema d'esport, hi ha molta gent que pensa millor no dir res perquè així no l'ampliaran. Però si no estan parlant d'ampliar, però estan parlant de reorganitzar, reordenar. I a partir d'aquí sí que es tindria una molt bona eina per dir aquí que d'això, això, d'això, això, i de l'altre, l'altre. I a partir d'aquí seria quan es podria actuar. Ara, si allí volem que capi tot, és molt difícil, perquè allò és un cul de sac, i cada vegada, doncs, amb una autoritat portuària que quan més negoci té, quan més hi ha, més negoci té, així és molt difícil.
Va, canviem de tema. 5 minuts i arribarem a les 12 del migdia, a les 7 de la tarda. Això és el de Far a Far de Radio Illa. Ara mateix a la tertúlia ciutadana també hi podeu participar. 971-32-30-04-3004. Nou robatori de lloses en parets de pedra seca. Sí, sí.
Eso sí que es increíble.
En aquest cas, a més, la finca perjudicada és repetidora, perquè ja va patir un altre espoli el passat mes de juliol. Es tracta de Can Vicent d'Estorrent, el d'Estorrent de Salga, a la zona de Camparra, Escap. Bé, en aquesta ocasió, 30 lloses li han volat a Òscar Zamorano i a la seva mare en aquesta finca. Bé, l'altra vegada havien robat lloses i, a més, també una abeuradora de pedra, passat mes de juliol. Ara, doncs, els darrers dies, no sap ben bé dir-me quin, perquè ells no viuen allà i van de tant en tant, doncs han desaparegut aquestes 30 lloses. Què han dit? Doncs que bé, denunciaran a la Guàrdia Civil, òbviament, i que intentaran restituir les lloses sostretes amb pedres que puguin extreure dels seus camps. Imagineu-vos la feinada que és això, localitza la pedra, vés a excavar a veure on trobes una pedra en condicions, rompa-la com et toca, extirpa-la de la terra, vull dir, això és un tema... Quina feinada.
Però és molt raro.
I després, mireu això, quan hagin de recol·locar les peces de pedra, ja ens han anunciat que hi calaran ciment, perquè no se les emportin. O sigui, deixem de fer una cosa tradicional de Formentera com és, i a més, reconeguda per la UNESCO, per cert, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, la tècnica de construcció de paret de pedra seca. Deixem de fer-ho així i posar en ciment, perquè és que si no, no hi ha paret. Ens la roben.
Yo no sé, yo no lo... A mí no me puede entrar en la cabeza. ¿Para qué? O es para hacerle daño a esa persona, porque ¿quién va a utilizar? O sea, a no ser que otro quiera arreglar su pared, pero es que yo creo que, no sé, es muy raro, es muy raro.
Gent que les utilitza, a Formentera o que surtin de Silla, que crec que deu ser el més probable, ja és discutible. Però com decoració, i més van sentir-lo de sa beurada, qui vol una beurada? Pues algú que la vol per decorar. I deu ser gent amb un poder adquisitiu alt. Jo no crec que ningú que vulgui fer una paret de casa o se vulgui córrer així, anar a buscar coses d'aquestes. Jo crec que deu anar per un altre segment, i més quan n'hi ha tants. Però clar, és que això, aquí hi ha la gent que actua així, actua amb impunitat, perquè pots anar a llocs que estiguin molt solitaris i fer-ho ja no de nit, inclús de dia. I clar, aquestes lloses són pesades.
Sí, m'imagino, són molt pesades,
sí,
no?
Sí, té que anar amb una infraestructura mínima.
O un par de persones, perquè solo no creu,
sí,
que
poden... Sí, no, mínim, i després posar-la dalt un tipus de vehicle,
claro,
determinat.
De carga.
Jo no m'assenyaria que això surti de Formentera i vagi a parar a altres llocs, que després es pugui seguir sa pista, o gent que pugui estar involucrada o que hagi vist pugui dir per on van els trets.
Al salir de Formentera en algun vehículo, la Guàrdia Civil normalment està en el puerto. ¿Cómo no se va a dar cuenta?
Mira, la Guàrdia Civil sabem per lo que estan. I no dir res més. Però jo he vist des de dalt, quan treballava, des del barco, determinades cargues que anaven tapades, perquè d'aquí sortia arena, i d'aquí i Formentera no podia sortir arena, i tu veies arena. Això ho tapes després amb una lona i allí pots portar el que vulguis. Ja tenen que ser vehicles, evidentment, més grossos. Si tu ho poses dins un utilitari, sí que serà sospitós perquè vas molt clavat, però un vehicle així, un camionet o un camion o alguna així que vagi tapat, ho pots treure perfectament.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per confiar en Ràdio Illa. Hem set en León Convalia, en Bernat Masferrer, en David Setbetes, en Pepo Rubio, i aquí a la tertúlia avui en Joan Torres i en Felipe Croce. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que tingueu un feliç cap de setmana. Per cert, i que tant de bo sigui un cap de setmana gastronòmic. No us ho perdeu. Salut!